Benvingudes i benvinguts. Avui tenim sobre la taula un conjunt de materials fascinants sobre França, la República Francesa.
Ora, sí, un tema amb molta profunditat.
Exacte. Un país que és molt més que l'hexàgon europeu, amb territoris per diversos oceans, continents. Bé, la missió d'avui, extreure'n les idees clau, potser les connexions menys evidents, des de la geografia fins a la cultura, passant per una història ben moguda.
És un bon punt de partida, sí. I crec que és crucial afegir que aquesta presència global no és només territorial. Vull dir, França té la segona zona econòmica exclusiva més gran del món.
La segona? Més gran? Això és enorme!
Enorme. Un espai marítim gigantic. I això ja ens dona una pista de la seva influència i complexitat, fruit d'una història llarga i plena de girs, clar.
Doncs comencem per la geografia, que ja ens mostra aquesta diversitat que dius. A l'Europa continental hi trobem de tot. Planes fèrtils, grans serralades com els Alps, els Pirineus... Més d'un 30% del territori són boscos. Això és notable a l'Europa occidental.
Sí, molt boscós.
Però les fonts també destaquen, i molt, la biodiversitat dels territoris d'ultramar. Pensem en la selva de la Guaiana o els esculls de coral de Nova Caledònia.
Exacte. I aquesta riquesa natural conviu avui amb reptes ambientals importants. Cal dir-ho.
Com quins, per exemple?
Bé, França ha estat històricament un emissor considerable de CO2. Ara tenen compromisos de reducció dins la UE i les emissions per càpita són més baixes que la mitjana, però...
Però
la seva empremta de carboni global, si pensem en tot el que s'importa, continua sent significativa. Els boscos i les terres agrícoles ajuden a absorbir, sí? Però és un equilibri delicat.
Entès. Aquesta complexitat ambiental té un cert paral·lel en la seva història, oi? El nom ve dels francs, és clar. Les fonts citen un moment fundacional, el batismo de Clodoveu, a pel 496.
Sí, que va unir el poder franc amb l'Església. Un moment clau per entendre la relació posterior.
I fent un salt enorme, arribem a Lluís XIV, el rei Sol. Segle XVII, l'absolutisme en persona, podríem dir, amb Versalles com a llegat més visible.
El gran símbol del seu poder, sí.
I després, el gran terratrèmol, la revolució de 1789.
Exacte. Una revolució que proclama la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà i la famosa divisa, Liberté, Égalité, Fraternité.
Lema conegut arreu del món.
Sí. Però el que és fascinant, i les fonts ho mostren bé, és que va obrir gairebé un segle d'inestabilitat política brutal.
Ah, sí. Pensava que la república s'havia consolidat més ràpid.
Què va? Repúbliques, imperis, monarquies restaurades. Un anar i venir constant. No va ser fins a la Tercera República, entre 1870 i 1940, que es va consolidar un règim més durador.
La Tercera República? Què va portar, principalment?
Doncs coses fonamentals. L'escola laica, gratuïta i obligatòria. I, crucialment, la separació Església-Estat al 1905.
El principi de laïcité. Una forma molt estricta de secularisme estatal, oi? Gairebé una marca d'identitat francesa.
Precisament. Molt definitori. Tot i que les fonts apunten que té excepcions territorials. El cas d'Alsàcia-Mosella, per exemple, per raons històriques, té un règim diferent.
Interessant.
Sí. I a més, aquesta Tercera República va coincidir amb la màxima expansió de l'imperi colonial francès, el segon més gran del món després del britànic. Una realitat que, clar, genera tensions amb aquells ideals universals de la Revolució.
Clar, la contradicció és evident. I si saltem a la França més actual, la Cinquena República, fundada per De Gaulle el 58, amb un sistema semipresidencialista.
Sí, un sistema que dona poder al president.
Hem vist figures clau com Mitterrand, que el 81 va portar l'esquerra al poder i va abolir la pena de mort.
Una fita important, sense dubte.
També hem vist períodes de cohabitació, on president i primer ministre són de partits rivals. Això deu ser complicat de gestionar.
Força, equilibris de poder, sí. I més recentment, l'arribada de Emmanuel Macron, que va trencar una mica el bipartidisme tradicional.
I l'adopció de l'euro, el 2002, una altra fita clau d'integració europea.
Totalment. Pel que fa a l'estructura de l'Estat, també reflecteix complexitat, hi ha una separació clara entre la justícia administrativa i la judicial, un llegat històric particular.
Ah, mira! No ho sabia, això.
I des dels anys 80 hi ha hagut un procés de descentralització cap a regions, departaments, tot i que l'estat central a París conserva molt de poder,
I els territoris d'ultramar? Com s'encaixen en tot això?
Doncs presenten una diversitat d'estatus enorme. Alguns estan plenament integrats a França i la UE, com Guadalupe o la Reunió. Són regions i departaments com els de la metròpoli.
D'acord.
Però d'altres, com Nova Caledònia, tenen una autonomia amplíssima, un estatus sui generis, com se'n diu. Allà fins i tot s'han fet referèndums d'independència.
Vaja, un mosaic complex.
I no oblidem la primacia del dret europeu en molts àmbits. Això també és molt rellevant avui dia.
Bé, canviem de tema. Parlem de cultura, on la influència francesa sembla innegable. Les fonts ho subratllen constantment.
Home, és que és així.
Primera destinació turística mundial. Icones com el Louvre, el museu més visitat del món, la Torre Eiffel.
Símbols universals.
La gastronomia, reconeguda per l'UNESCO. Els vins, xampanya, bordeus i la varietat legendària de formatges.
Un patrimoni culinari impressionant.
París com a capital de la moda, amb la haute couture. El cinema, que va néixer allà amb els germans Lumière. I un festival com Cannes, que és referència mundial.
I l'esport. Han organitzat Jocs Olímpics diverses vegades, són potència en futbol, en rugbi...
Sí, sí.
Però aquesta projecció cultural té arrels molt profundes. Pensa en la filosofia, des de Descartes.
La ciència, Pasteur, Lavoisier.
Grans noms. La literatura, amb gegants com Víctor Hugo. La música, de Debussy a Edith Piaf. I la llengua, és clar, a través de la francofonia, el francès manté una presència global important.
És veritat.
I tot això conviu amb una economia moderna, molt basada en serveis, però amb sectors industrials encara molt potents. Aeronàutica, automoció, el luxe. Malgrat que també han patit desindustrialització en altres camps, com molts països europeus.
En resum, els materials ens pinten un retrat de França ple de contrastos, Una geografia diversa fins a l'extrem, una història de continuïtats monàrquiques i ruptures revolucionàries amb un ressò mundial, un sistema polític singular i una influència cultural i econòmica global que és, bé, evident.
Jo crec que, com a reflexió final, les fonts ens deixen una pregunta oberta. Potser la més interessant.
A veure.
Com gestiona França avui la tensió entre el seu llegat històric potentíssim i els seus ideals universals de liberté, égalité, fraternité amb les realitats del segle XXI?
A quines realitats es refereixes?
Doncs parlem de tensions socials internes, desigualtats econòmiques, els reptes ambientals que dèiem abans, i també la relació complexa i diversa amb els seus territoris d'ultramar. Com equilibrar tot això?
Un equilibri difícil, segurament.
Molt complex, sí, i que està, jo diria, en constant redefinició. Defineix la seva trajectòria actual.